Si escolteu els tres timbres, si escolteu aquesta sintonia, és que arriba l'hora de parlar de teatre a Ràdio Sabadell. Passeu i sigueu benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, a l'Amunt al Taló. I els que aixequem aquest taló radiofònic amb totes les ganes d'acostar-vos al teatre som Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Iñaki Etxegaray. I els continguts d'aquest programa d'avui són els següents.
Amunt al taló.
I els continguts d'aquest programa d'avui són: per començar a fer boca de teatre, el Bernat Pareja ens acomodarà la platea indiscreta per explicar-nos la cartellera teatral de la setmana. Continuarem, com sempre, amb l'entrevista, i aquesta setmana la dediquem a l'Aula Jove de la Joventut de la Faràndula, que s'ocupa de la formació teatral dels joves farandulers de 14 a 18 anys. Després ens infiltrarem als assajos dels infantils del Ciervo Teatre. I aquesta setmana escoltarem la darrera tertúlia de la temporada. Cristina Figueres ens presentarà una conversa amb espectadors que van molt sovint al teatre, que els agrada veure, tenen alguns rituals, tot això i molt més a la tertúlia del programa d'avui. I acabarem amb la nostra espectadora de teatre més fidel, l'Elvira Franc, i les seves recomanacions teatrals a Teatre de Franc. I explicats els continguts, anem per feina i amunt al taló.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, amunt al taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I ens anem al programa, com sempre, assentant-nos, seient-nos a la platea indiscreta, i el Bernat Pareja ve a fer-nos, doncs, la presentació de la cartellera teatral d'aquest cap de setmana. Què tal, Bernat, com estem?
Bon vespre, doncs mira, us presento la cartellera, però és més aviat poc aquesta setmana perquè ja s'està acabant la temporada. El Ciervo faran el Mago de Oz dissabte a les 6 i a l'Arlequí faran Faules dissabte a les 6 i diumenge a les 12. La veritat és que és molt poca cartellera perquè ja estaria. Però, com que ja estem acabant la temporada, doncs bé, volia preparar-te una mica una sorpreseta perquè durés una mica més el programa. Per tant, tu portes tot l'any entrevistant a la gent i avui hauràs de ser l'entrevistat.
Ah, mira.
Val? Perquè com va sortir la idea de Amunt al Taló?
Ui, aviam, això de l'Amunt al Taló va ser un programa que va venir des de la mateixa Ràdio Sabadell, des de la direcció de la ràdio fa un parell de temporades, i vam proposar al Sabadell Teatre Associació preparar, doncs, una mica un programa que parlés de teatre, de la cartellera teatral, de les activitats teatrals, que fes una mica de radioteatre, i d'aquí va sortir tota aquesta iniciativa. I es va anar formant l'equip pels diferents membres de les diferents entitats del Sabadell Teatre Associació.
I com has arribat fins aquí? Què vas pensar quan van proposar de ser presentador? Qui t'ho va proposar?
Mira, m'ho va proposar el Marcel Castillejo, i no sé, la veritat és que per mi va ser com un repte perquè jo no havia fet mai res de ràdio i va ser un repte, però gràcies a tot l'equip que hi ha al darrere de l'Amunt al Taló, doncs és fantàstic i fabulós. Vull dir, ens ho passem la mar de bé. Oi que sí, Bernat, que ens ho passem molt bé?
Sí, perquè era aquesta la pregunta: com valores aquest any? Però veig que hi ha aquest segon any, veig que ja me l'ha respost.
Molt bé, aviam, no? Penso que ha anat molt bé, hem fet molta activitat, hem incorporat personal, doncs, molt interessant amb noves seccions, i que, com l'Elvira, com la Cristina, com
sí.
tu,
sí, sí, sí,
que ha anat
gràcies.
Molt bé i que han donat molta força i al programa, però penso que hi ha coses que hem de millorar i que aquest estiu tenim uns quants deures per si la temporada que vinent continuem, doncs, per mirar de replantejar les coses del programa.
Sí, perquè ara amb tot això, mercat de fitxatges, van... Tu et quedes l'any que ve, signes contracte?
Aviam, si renovem i si em volen i si tot l'equip hi està d'acord, doncs sí, i tant.
I per últim, ara, t'he preparat un petit joc que m'hauràs de respondre, que serà de posar adjectius a la gent del programa. Amb un adjectiu els has d'escriure, val? Espero no deixar-me ningú. Comencem per la Laura.
Ui, això és molt difícil i molt compromès, eh? Aviam, la Laura, jo penso que és una treballadora,
amb molta energia. Ha de ser un sol adjectiu.
Bueno, si vols explicar una mica, doncs...
Treballadora, amb molta energia i vaja, que fa un treball fantàstic al darrere, que no es veu com els que sí que sortien davant del micro, però que és imprescindible.
En la mateixa línia, el Roger, el tècnic de so?
El Roger, el mateix. A més, vull dir, ell té la part més tècnica i és el que soluciona moltes de les coses que els nostres oients no arriben a sentir, perquè, i el que dic jo sempre, que arriba més enllà on arriba on nosaltres no podem arribar.
L'Iñaki
el mateix, un cop de mà imprescindible també per poder fer tot el muntatge del programa, per suplir el Roger moltes vegades, que està molt ocupat amb altres feines de la ràdio, vull dir que molt, molt necessari també.
El Marcel.
El Marcel és la part, diguem-ne, més intel·lectual i més artística del programa, perquè buscant doncs, tota la part de radioteatre i tota la feina doncs, de buscar també les músiques, doncs això és una part més artística i més intel·lectual.
El Francesc Rocamora.
El Francesc Rocamora el tenim una mica desaparegut.
Sí, una mica últimament.
Però ha anat molt bé amb les lectures, en el moment que el Marcel doncs, anava molt carregat de feina, doncs almenys poder-lo ajudar i donar-li cop de mà.
L'Elvira.
L'Elvira, bueno, és impressionant. L'Elvira és una persona excepcional perquè jo crec que, vaja, hem fet un fitxatge que penso que és com el Messi del programa, perquè aporta, doncs, una visió més enllà del que és el Teatre Sabadellenc i jo crec que aporta moltíssim al programa perquè ens enriqueix a tots molt i als nostres oients també moltíssim amb les seves valoracions i comentaris de les obres que va veure.
Un altre nou fitxatge, un dels més recents, la Cristina.
La Cristina també és molt... O sigui, la Cristina, jo crec, és una veterana de la ràdio, s'ha de dir, la Cristina, perquè la Cristina ja havia fet programes de ràdio, per tant, se li ha notat des del primer dia ja que sabia on trepitjava i només amb un cop al mes doncs, ho ha sabut resoldre molt bé
sí.
a més buscar... Ella mateixa ha anat molt bé perquè ha sigut una persona molt autònoma i s'ha anat buscant els recursos i en sortir-se'n ella sola.
I tant.
M'estic allargant molt, oi? Aquest programa ens passarem... Digues.
L'Eloi.
L'Eloi té la xispa necessària per poder anar en els assajos i poder preguntar a la gent i fer el paper que està fent, que és aquest d'infiltrar-se en els assajos de les obres de teatre.
L'Adrià,
que també l'hem tingut un temps aquí però ha tornat amb moltes ganes. L'Adrià és un treballador també d'aquests que no para, que sempre va tenir idees i coses per fer i vaja, no es perd cap de les estrenes de la temporada teatral de Sabadell.
Sense compromís, jo.
I tu, Bernat, és un fitxatge impressionant perquè, vull dir, tu mateix has anat creixent durant tota aquesta temporada.
Sort que he dit sense compromís, eh?
Sense compromís, i ara ni molt menys. I això, vull dir que tu mateix, una persona superautònoma, que ha anat fent la seva secció i mira, avui mateix amb aquesta supersorpresa d'aquesta mena d'entrevista.
I per últim, tu.
Jo? Ai, pobre de mi, jo he fet el que he pogut i vaig tirant com me'n surto, com puc, anant una mica amb l'ai al cor d'escopetejat perquè no hi puc dedicar tanta estona com voldria al programa perquè surti més rodó, però bueno, anar fent. Amb moltes ganes i molta il·lusió i m'ho passo molt bé.
Doncs això és tot. Això. Bueno,
escolta,
fins
moltes
aquí.
Gràcies, una bona sorpresa.
Mira, ja que estàvem acabant aquí la temporada, doncs...
Molt bé, doncs merci i ens trobem la setmana vinent.
Ens trobem la setmana vinent.
Molt bé.
Que vagi bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
I si la setmana passada parlàvem amb els joves del taller de teatre de Sant Vicenç, avui ens dediquem als joves de la joventut de la faràndula, el grup que s'anomena Aula Jove, que està dedicat als actors i actrius farandulers de les edats compreses entre els 14 i els 18 anys. L'Aula Jove està
encapçalada pel grup Engruna Teatre i, a més, doncs, com que s'ha anat ampliant, segons ens anava explicant ara una de les persones que hem convidat a l'estudi, s'ha anat ampliant, han anat incorporant-se en l'equip que s'encarrega de tirar endavant aquest grup d'aula jove, s'han anat incorporant nous monitors. Per això tenim avui al nostre estudi a la Mireia Fernández. Bon vespre, Mireia.
Bona nit.
Què tal? A la Núria Rocamora, bon vespre.
Bon vespre, Jaume.
Que són dues de les tres monitores que formen l'aula jove. Que l'altre monitor és l'Alícia
Puertas.
Alícia Puertas, molt bé. I a més també ens acompanyen dos dels alumnes d'aula jove, que són l'Irina Cuevas. Bon vespre, Irina.
Bon vespre.
I l'Ignasi Laencina.
Bona nit.
Bona nit. Comencem per la Núria i la Mireia. Com s'estructura l'aula jove? Primer de tot, quants alumnes teniu?
Quants en tenim?
En total, és difícil. Sí,
15, més o menys.
Jo crec que uns 50 devem tenir.
50 sí. Alumnes, val.
O més i tot, potser uns 60.
Pot ser,
60,
sí.
50 i 60.
Sí.
I com s'estructura el grup d'aula jove?
L'aula jove comença des dels 14 anys fins als 18 anys, quan els membres de l'aula jove ja són farandolers oficials, no? Llavors, en aquestes edats, des dels 14 fins als 18 anys, es divideixen més o menys en 4 anys d'aula jove. Però aquests 4 anys estan com dividits en una mena de 3 cursos. Un primer curs, que és un primer contacte amb el que és el teatre, la improvisació, el treball sobre un mateix, a partir de textos escrits d'ells mateixos. I després hi ha un segon i un tercer any en el que es comencen a treballar textos d'altres autors, en els que has de posar veu i has de posar ànima i esperit, doncs, en personatges que estan construïts per algú altre i que no parteixen de tu mateix. I un últim any en el que, a més de fer aquest treball, doncs, se'ls demana també als alumnes, i a més de tots el treball de veu, de cos que es treballa cada any, a més també se'ls demana, doncs, un treball de personatge en el que aquests personatges comencen un viatge fins al final i te'ls hi passen coses, tenen una evolució, tenen unes transicions, i llavors se'ls demana un treball molt més complet, molt més global i molt més gran que el primer any, que era un treball a partir d'un mateix.
Val. Per tant, Déu-n'hi-do, es fa tot un cicle ben complet de treball teatral, tot i que s'ha de tenir en compte que Aula Jove hi és la continuació, o seria com una continuació de TTI. És
exacte.
Així, no? Per tant, molts dels alumnes que teniu ja venen del TTI o en teniu també de fora del TTI?
Inicialment...
El TTI, pels que no siguin del món, diguem-ne, faranduler, és el taller de teatre infantil.
Exacte.
Que arriba fins als 14 anys.
Exacte. El taller de teatre infantil són unes classes que s'ofereixen als nanos que organitza la Faràndula, i és fins als 14 anys. Llavors, a partir dels 14 anys, si ho explico bé, aquests nanos ja poden ser membres de la Faràndula i treure's el seu carnet de faranduler. Llavors, als 14 anys és quan se'ls dona la possibilitat de poder fer unes classes de teatre que comprenen des dels 14 fins als 18. Però pot ser tant que vinguis de TTI com que vinguis de fora. I com que l'aula jove ha anat creixent i s'ha anat ampliant, al final ha acabat s'ha acabat composant tant per gent que ve de TTI com gent que té ganes de fer teatre, es fa sòcia de la Faràndula i així accedeix a aquestes classes de l'aula jove.
Perquè l'inici de, o almenys els darrers anys, ho havia portat en Engruna Teatre, que sou...
Sí, continua portant en Engruna Teatre.
En Engruna Teatre, que tu formes part d'Engruna Teatre.
Sí, exacte. Però s'ha anat ampliant perquè la cosa també ha demanat més mans, i per això ara tenim la Núria i tenim també a l'Alícia.
Molt bé. I qui ens explicaves tot aquest procés teatral que feu, sobretot en els cicles, diguem-ne, superiors. Per tant, ja se sap quina obra faran des de l'inici del curs i quin personatge faran a l'hora de preparar, doncs, aquest personatge que deies en els grups superiors?
La Núria també pot dir-ho, però moltes vegades forma part del procés. Quan comences a treballar vas veient coses i no és una cosa arcaica i estereotipada i marcada, sinó que a vegades és fruit del treball i de com evoluciona la cosa.
Sí, bueno, i a més, sobretot jo, aquest any, que era el meu primer any d'aula jove, no? També al principi vaig fer com un procés, diferents exercicis per conèixer els nanos, també per veure una mica per on anaven, què és el que els interessava, i una mica a partir d'aquí, quan els coneixes, veus com funcionen, veus el que els interessa i tal, a partir d'aquí llavors tries l'obra i vas evolucionant amb tot.
Val. Per tant, diguem-ne que seria la part com final de, un cop s'ha fet tot aquest treball previ inicial de coneixença, diguem-ne, de les persones, bueno, dels alumnes.
Sí, i també entre ells, i coneixença entre ells.
I entre
també,
ells, sí. Perquè, evidentment, quan s'ha... Tu, Núria, portes... quants grups portes?
Jo en porto dos.
Perquè hi ha cinc grups, no?
Sí.
Són cinc, tot i que hi ha aquest cicle inicial, aquest
exacte,
cicle mitjà i aquest cicle superior, en total són cinc grups, oi? Ens expliqueu.
Sí.
I tu, Núria, portes dos grups.
Jo porto dos grups. Porto un grup que seria més de primer any i segon any, diguem-ne, que és aquest cicle inicial, i llavors porto un altre grup de tercer i quart any. I depenent de cada grup fem un tipus d'obra o un altre. El primer grup és més una obra més de creació, i el segon grup sí que hem agafat una obra concreta i l'estem muntant.
I quines són?
La primera obra, no tenim títol encara, però aviat el tindrem, i parla sobre, fa una referència sobre el pas del temps, des de la infància fins a la vellesa. I el que vam fer a partir d'aquí va ser com fer una llista de coses que a nosaltres ens interessaven a partir de cada període de la vida, no? I a partir d'aquí han anat sorgint diferents escenes, algunes provenen d'improvisacions, l'altra provena d'un text que jo els hi portava escrit i que ells la muntaven com volien, vull dir, hem anat fent a partir d'aquí.
Per tant, no és un treball és un treball de creació i que no és de l'obra de teatre, però no és exclusiu del monitor, sinó que també
no,
feu partíceps
total,
a tots els alumnes.
Total,
no? O sigui,
total.
Per tant, no és un coneixement, no és anar, els alumnes d'aula jove no venen a aprendre interpretació, sinó que venen a aprendre el fet teatral d'una manera complexa.
I venen també a saber, o sigui, potenciar ells mateixos les seves capacitats i a potenciar una mica a veure ells com es desenvolupen davant del fet teatral, no? De no som nosaltres que els imposem una manera de fer, sinó és com us obrim un camí i a partir d'aquí vosaltres investigueu, sobretot investigar.
I l'altra obra amb el grup, que a més doncs, tens el teu alumne,
exacte,
un dels teus alumnes aquí també, l'Ignasi. Quina obra és? Que ens expliqui l'Ignasi.
Sí.
Quina obra és?
L'obra és L'enemic del poble.
Que la música que escoltàvem al començar l'entrevista és una música que se sentirà en la representació, no? Oi que sí?
Sí, sí, sí. I l'obra tracta d'un balneari on els propietaris són dos germans, el Tom i el Max, que el Tom és la part més econòmica del balneari i el Max és la part més científica. I fan la celebració de que es va inaugurar el balneari fa uns quants anys i resulta que el Max fa un descobriment que crearà un conflicte a l'obra.
I quin personatge fas?
Bueno, al nostre grup fem una mica... Tothom fa tots els personatges, però el que jo més faig és el Tom, que és el germà, un dels propietaris del balneari.
Però això què vol dir que feu tots els personatges? Com s'entén això?
O sigui,
feu, com ho organitzeu, això?
O sigui, cada persona porta els... Sí, o sigui, cada persona fa el seu... És que no sé com explicar-ho.
Quants personatges té l'obra?
Hosti, doncs uns quants.
Sí, i per tant, i llavors en lloc de repartir-ho de manera lineal, de tu
sí,
faràs
exacte,
aquest, tu faràs l'altre,
exacte,
sinó que està tot barrejat.
Perquè cada persona pugui passar per tots els personatges i sàpiga com és el personatge i cada persona porti el seu granet de sorra al personatge.
I per tant, però dius que bàsicament fas el Tom.
Sí.
I del treball aquest treball que explicàvem de creació del personatge, tu com ho has viscut tot aquest curs? Perquè aquest és el teu darrer curs?
És el teu no, penúltim, és el tercer.
El penúltim
tercer,
curs.
Sí, el penúltim.
Com has viscut doncs, la creació d'aquests diferents personatges que fas a l'enemic del poble?
Doncs treball a classe i això és conèixer el personatge i a partir d'aquest inici vas treballant, vas sabent els interessos del personatge i vas evolucionar amb el personatge.
Ja, ja, ja. I t'és molt difícil fer aquest tipus de... Vull dir, de preparar aquests personatges? Perquè t'has participat a altres obres de la Faràndula,
sí,
de la Joventut de la Faràndula, sí. I respecte a altres personatges que hagis pogut fer o que estiguis fent, perquè, per exemple, ara feies el de Rapunzel i
sí,
sorties i feies un dels personatges. Com ho has vist? O sigui, la creació d'un personatge aquí a l'Aula Jove i després el personatge que feies a Rapunzel, per exemple.
Doncs és diferent, perquè, per exemple, a Rapunzel no tens cap guia. Tu tires el personatge des de zero. En canvi, aquí ja tens un guió que ja et diu, et marca una mica els interessos i el que pensa el personatge. que interpretes, i això t'ajuda.
Molt bé. I Irina, el teu cas, tens la monitora, és la Mireia?
Sí.
Sí? I com quina obra feu?
Nosaltres fem Dogville, perquè també és el meu penúltim any d'aula, i és una obra com sencera, com explicarà la Mireia. I, bueno, va d'una noia que està fugint d'uns gàngsters i es troba en un poble que es troba que tots els habitants d'aquell poble, en teoria, són molt bones persones i molt bondadosos i l'ajuden molt. I no necessiten res, però resulta que aquesta noia es troba que els hi dona com algun preu, que és com ajudar-los a la seva vida per poder-se quedar a aquell poble. I van veient les persones del poble que en realitat sempre volen més, i això portarà que hi hagi un conflicte.
I tu quin personatge fas?
Jo faig de la Liz, que és una noia que està una mica frustrada perquè és la germana petita d'una família, i ella és la llesta de les dues germanes, però no pot estudiar perquè, com és la petita, a qui li pertoca estudiar és a la gran. I la gran està estudiant enginyeria, tot i que tothom sap que no ho aconseguirà. I, bueno, està molt frustrada perquè, a més, ha d'estar tot el dia treballant polint gots.
I com participa el teu personatge en aquest argument que ens explicaves de Dogville?
Doncs, per començar, és com la persona que sempre diu les coses tal i com són, sense cap problema, i és com que potser acabarà pagant les seves frustracions amb el poble i amb la pobra noia que ha arribat.
I a nivell de creació del personatge, tu com ho has vist? L'Ignasi ens explicava, doncs, com ho havia anat construint aquest personatge, en el teu cas, en aquest, que a més tens un personatge que és molt, molt marcat i és molt clar quin és. Com heu fet el treball de creació d'aquest personatge?
Sí que és molt marcat, però bueno, primer la Mireia ens va parlar una mica de tots els personatges en general abans de repartir, i ens va preguntar què ens agradaria fer. I després, bueno, va repartir i vam fer un exercici que la veritat és que a mi em va marcar bastant, que és que ens va donar uns papers i ens va posar: el vostre personatge, si hagués de ser un animal, quin animal seria? I cadascú de nosaltres li va ficar un animal i vam tenir que fer improvisacions des d'aquell animal. I això és com que et fa com ficar-te en un moment que, depèn de la situació, un animal fa la cosa més instintiva que li surt, i potser la Liz, pues, també havia de fer això.
Ja. Yeah. I per tant t'ha servit tot aquest treball. A més de la preparació de l'obra i de les activitats que es vagin fent de formació, també feu estades?
Sí!
També?
Sí.
I com han sigut les estades aquest any? I com funciona el fet aquest de les colònies?
Sents els riures.
No, ja veig, sí, sí. Que us heu passat molt bé. Com sí. Ha sigut? Què són ben bé les estades? Prepareu ja l'espectacle de final de curs, o serveixen en general per fer activitats de teatre o de no teatre? Com és l'experiència a les estades? Qui vol explicar?
Sí, Ignasi, jo mateix. Aquest any, a estades, o sigui, cada any es treballa un àmbit del teatre. Aquest any hem treballat...
Perdona, no coincideix amb les estades del TTI?
No, són diferents.
Aneu a altres llocs, sí, i altres dies, i exacte. És totalment diferent.
Sí, aquest any hem treballat la Comèdia de l'Arte, que jo crec que ens ha anat molt bé perquè ens dona la base del teatre, bàsicament, que ens ensenya, o sigui, com representar un personatge de la manera més senzilla, però que el públic veu amb el simple fet del cos, veu com és el personatge. I això ajuda molt per a l'hora de creació del personatge després a l'hora de fer l'obra. A mi personalment m'ha ajudat molt.
Ja.
A mi també.
Sí?
Sí, perquè t'ensenya molt a moure't amb el cos i a... és com que sempre estan vigilant l'espai i el que els hi passa i els sentiments, i tot els hi afecta molt. I a mi també m'ha ajudat molt a trobar el què.
Després el personatge que heu creat. I una pregunta ja més personal. Com és que vau començar a fer teatre? Per què us va sortir el coquet del teatre?
A veure, és que, o sigui, jo des de petit, ja pels meus pares em ve, que, o sigui, des dels mesos que vaig fer a Nen Jesús els Pastorets de la Faràndula.
Ja ho portaves ja
de petit. I d'aquí he anat pujant fins ara, o la jove.
Molt bé. I en el teu cas, Irina?
Uf, jo porto des dels 4 anys fent teatre.
També perquè... per tradició familiar, o no?
No. Perquè un monitor de TTI era també professor del meu col·le, i era com una manera d'expressar-me, i des dels 4 anys que em feia, resulta que a 6è, quan vam acabar amb el teatre al col·le, l'Albert González em va dir que hi havia un més món més enllà del col·le del teatre, i per això vaig entrar a Faràndula. Jo porto des de molt petita.
O sigui, ja parteu. I què és el que més us atrau del teatre?
Que és com que, per mi, és com que em treu una certa por, perquè a vegades em costa això de l'escenari i tal, però és com ser una altra persona i que els teus problemes i les teves responsabilitats ja no són teves, són completament fora d'aquell personatge, i és com viure moltes vides en una, i a mi m'agrada molt això.
I el teu cas, Ignasi?
Sí, seria més o menys el mateix,
sí,
de canviar una mica, fer nous personatges, i bueno, en general tot, no, a mi m'agrada, però sí, seria això.
La sortir, diguem-ne, del paper, diguem-ne, la de la vostra personalitat i anar a buscar altres personalitats i altres personatges. Sí. Molt bé, doncs escolteu, ho hem de deixar aquí perquè ha passat un quart d'hora rapidíssimament. Les actuacions, perquè tot això que hem parlat ara té el seu, diguem-ne, la seva posada en escena els dies, aquest divendres i aquest dissabte, oi? De 7 a les 7 i a les 9 dos grups,
a
les
7.
Això el divendres.
Divendres 15,
El divendres 15. Divendres 15, a les 7 i a les 9 hi hauran dos grups que actuaran, i el dissabte a les 5, a les 7 i a les 9 hi hauran els altres tres grups que actuaran d'aula jove. Vosaltres quan us toca?
Dissabte a les 7.
Dissabte a les 7?
Dissabte a les 9.
I dissabte a les 9, per tant anireu un darrere l'altre. I tot això a l'Estruc.
Sí, al Teatre de l'Estruc de Sabadell, que són unes funcions que, perquè el sentit una mica de l'aula jove, a part de les classes que es fan, doncs al final també doncs és una culminació amb una exhibició davant del públic, no? Llavors és aquest que és el taller aquest, però aquest taller no deixa de ser una feina, un treball, no és un espectacle. Llavors està obert al públic perquè la gent pot venir, famílies, amics, però evidentment no és un espectacle en el que reparteixen entrades, i en què, perquè no deixa de ser una feina que s'ha fet al llarg d'un any i que acaba doncs amb una exhibició davant del públic, i una posada en escena en un teatre, amb uns focus, amb una música, amb un vestuari, que també forma part de l'artilugi, de tot l'artifici del que és el teatre.
Molt bé, doncs això, però de tota manera, si queden butaques, no,
lliures, pot venir tothom que vulgui.
Seran benvinguts, mentre de moment hi hagi aforament suficient com per poder veure, doncs això, el que ens explicava l'Ignasi i la Irina, aquesta màgia de trepitjar l'escenari, de sortir de la rutina i de sortir dels personatges, diguem, o buscar personatges, i això, amb Dogville, amb l'Enemic del Poble i altres creacions, de nou, doncs, creades expressament per aquest espectacle, amb aquest treball que comentava la Mireia. Doncs moltes gràcies, Mireia, moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Irina, moltes gràcies, Ignasi, i nosaltres continuem el programa.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Hem parlat amb els juvenils de la Joventut de la Faràndula i ara anem a veure els infantils del Ciervo. L'Adrià s'ha infiltrat en un dels assajos dels infantils del Ciervo. Escoltem-ho.
Doncs bé, doncs ara ens estem infiltrant als assajos dels infantils del Ciervo. Bones, com els porteu, els assajos?
Bueno, bé.
Sí, està bé.
Fem l'obra del Macdós.
També canteu o com a...
No, bueno...
No, assagem, fem l'obra. I també fem de personatges en parelles. Cada dia fa una persona diferent.
Sí. Un dia feu un personatge, no, més important, no? I un altre dia un de més...
Sí, per exemple, nosaltres dues fem el mateix personatge, la Dorothy del Macdós.
I vosaltres quin personatge feu?
Jo sóc l'home de llauna.
I jo faig de lleu.
Hi ha algú que us estigui costant molt?
Bueno, és que aprendre's totes les frases és bastant difícil, però després quan ja te les aprens ja. És com més fàcil.
I què els diríeu a la gent perquè vingui a veure l'obra el dissabte i el diumenge que ve?
Doncs que és molt divertida i molt xula i...
I que ens estem esforçant molt, i si venen els hi agrairem molt.
Pues que ens ha costat molt i bueno, jo crec que és divertida.
Moltes gràcies.
De res!
Ah, doncs bé, veiem que aquí hi ha més nens que... Què esteu fent vosaltres?
Jo sóc de l'Espantaocells. És molt emocionant perquè a mi m'agraden molt els personatges amb molt paper.
I vosaltres quin personatge feu? A veure, quin...
Pagès.
Tu?
Bruixa.
Bruixa.
De l'Oest.
I tu també et desfàs quan acaba l'obra? Quan...
Sí.
També?
Sí.
Et tiren aigua, et mullen i
sí.
Això. I t'agrada fer de bruixa?
Sí, molt.
Sí, t'agrada fer papers així dolents o...?
No, sí, la primera vegada.
Ara estem aquí amb els dos que fan de Mac 2. Com us dieu?
Marco.
John.
Què és per vosaltres fer aquest personatge?
Doncs una gran responsabilitat i si, i bueno, i si no ho fem bé, no ho fa bé ningú.
Què és el que més us està agradant?
Aprendre't el paper i tot això.
Us està agradant aprendre el paper? La gent normalment ens diuen que no els agrada tenir papers amb tant de text, no?
Bueno, és a dir...
No, bueno, a mi m'agrada estudiar perquè, no sé, penso que em sortirà bé i...
I ho sabeu el paper ja?
Jo sí.
Sí?
Sí, és molt fàcil.
Vale, vale, d'acord.
Quasi tot el rato és el mateix.
Sí, per ser la primera obra que fem el Jan i jo és molt divertit el paper que ens han donat.
Sí, i a més perquè el Mac 2 és com presumit i això, i m'agrada tindre aquest paper.
Què els diríeu a la gent perquè vinguin a veure l'obra?
Veniu a veure el Mac 2 i us agradarà, ja està.
Que tenim un regalito molt xulos.
Doncs d'acord, moltes gràcies. De res. Doncs ara estic amb les directores. Com porteu l'obra?
Doncs mira, de moment amb molta il·lusió, amb moltes ganes, estem fent les últimes passades a les escenes i ja tenim dos assajos generals dintre d'una setmana. Amb moltes ganes, com ho veus tu, Lourdes?
Oh, jo, perfecte. Per mi ha sigut un aprenentatge, no havia fet mai una feina com aquesta i la Jèssica i els nens m'han ajudat molt a aprendre i a tirar endavant i estic molt il·lusionada per la setmana que ve.
Què destacaríeu de l'obra? Quin tret diferenciat té del Mac 2 normal que coneixem?
Mira, destacaríem, per exemple, doncs, de Mac 2 n'hem buscat a dos perquè fem un doble repartiment per tal que els nanos doncs, tinguin l'oportunitat de poder participar tots. Tenim dos Macs que són molt còmics, que són molt eixerits i que donaran un gir diferent i, per exemple, en comptes d'un home de llauna tenim doncs, una dona de llauna i això l'hem fet de manera que tingui un ritme que deixi a l'espectador tota l'estona amb ganes de tenir més ganes d'avançar la història.
Què és el més complicat que us ha sigut fer aquesta obra?
Aquest any, com que hem canviat l'organització dels tallers a nivell de tot el Ciervo, o sigui, s'han trobat nens que mai havien fet teatre, i que és la primera vegada, amb nens que ja porten uns quants anys.
Què els direu a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
Crec que veureu la part més fresca del teatre, que és el teatre infantil, que aquesta obra, el Mac 2, s'ha representat moltes vegades, però mai passa de moda. Per tant, és una història fresca, és el cap de setmana, que millor que es pot fer que anar al teatre, així que us animem a tots a venir.
Quins dies es fa i a quines hores?
Sí, és dissabte 16 i diumenge 17 a les 6 de la tarda, al Ciervo.
I l'entrada com va?
L'entrada, fa uns anys que els teatres, el taller d'infantils fem rebost solidari. Es porten aliments, també recordem els aliments de doncs, més papilles, més aliments infantils, que també són molt necessaris. Llavors es fa una donació i teniu l'entrada directament.
Doncs a veure si aconseguim omplir el teatre i aconseguir molt menjar pel rebost solidari.
Esperem que sí, perquè és una bona causa i els nens i nenes estaran superagraïts de tenir tota la platea plena, que de ben segur ho aconseguirem.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies.
A tu, gràcies.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estar. La tertúlia.
Bon vespre. Tanquem la temporada de la tertúlia teatral donant veu a un dels elements essencials d'un espectacle teatral, el públic. Sense algú que miri allò representat, el teatre no existeix. Així doncs, avui volem parlar amb espectadors de teatre que han vist força espectacles aquesta temporada i dels quals voldrem saber les seves preferències, les seves inquietuds i què és allò que es fa decantar per triar una obra de teatre. En primer lloc tenim a l'estudi l'Elvira Franc, coneguda pels oients de Munt al Taló, perquè cada setmana ens fa les seves crítiques teatrals. Tenim a l'Edu Rubio, mestre de primària, amant del teatre, i que ha estat el primer a comprar l'abonament del Teatre Nacional, juntament amb la seva parella teatral, la Núria Roca, han sigut els primers a comprar l'abonament de teatre del TNC per la propera temporada 2018-2019. I també tenim a la Carlota Gurgori, amant del teatre també, i amb una particularitat, que anem a estar parlant, que ella va sola al teatre. És a dir, si ningú la vol acompanyar, que no passa res, que ella va sola, que ella el que vol és veure teatre. Bon vespre a tots quatre.
Bon vespre.
En primer lloc, amants del teatre com sou, em podeu dir amb quina freqüència acostumeu anar al teatre? Edu, com que ets l'únic home que tenim aquí, donem preferència a la minoria.
Gràcies, Cristina. Jo acostumeu anar al teatre cada 3 setmanes, un mes mínim. Mínim. Uh-huh. Ens agrada molt anar al teatre, tant sigui Sabadell, Barcelona, on sigui possible. Uh-huh.
i l'Elvira la deixem per últim lloc, perquè ella és una línia, és una lliga que juga diferent. Carlota, més o
jo,
menys?
Jo aquests últims mesos potser amb més freqüència, perquè he tingut més temps lliure i m'hi he volgut dedicar més a fer coses que m'agradaven, i hi he anat, doncs, això, més d'una vegada al mes, i si no això, doncs sí, una vegada al mes, mes i mig... I tot depèn de també dels projectes que hi hagin en els espectacles.
I Elvira, tu, quan no vas al teatre, potser seria la pregunta.
A veure, jo vaig a teatre dos cops o tres a la setmana. Aquest any, del setembre fins aquí, porto 65 obres vistes.
Uau,
mare. Veieu com és una altra lliga?
Això és primera divisió, eh?
I enveja alhora. No,
també,
no,
enveja
alhora.
A veure, procuro a vegades anar-hi entre setmana, perquè el cap de setmana també he d'estar per la família, però també si vaig al cap de setmana també hi vaig. També vaig moltes vegades sola. Moltes vegades.
Això abans en parlàvem, abans d'entrar, i m'ha sobtat, perquè normalment, no?, teatre sempre és com un acte social i sembla que, és, que anar sol és estrany.
Ah, mira, saps què passa? No. Jo quan vaig sola al teatre, per mi el teatre és com un ritual. Arribo allà, m'agrada arribar d'hora, veure el públic com va entrant, m'agrada entrar a la sala de les primeres, imaginar-me els actors que estan esperant per sortir, llegir-me el programa. A la sortida, si vaig acompanyada, m'agrada molt poder-ho comentar, però si vaig sola, friso per arribar a casa i poder escriure la meva opinió, que llavors la publico o us la dic a vosaltres, cada dimecres. Llavors per mi anar sola també és un al·licient com molt, molt enriquidor.
La Carlota em comentava, no, Carlota, això d'anar sola, tu vius també com aquest ritual, però...
Sí, jo... Torno a dir, és aquest any que he descobert anar sola al teatre. Però per això, perquè jo tenia molt temps lliure, llavors comentaves, la gent doncs, no tenia tant temps lliure, i al final els espectacles que s'estaven a punt d'acabar pensaves que si no hi vaig sola no el veuré. I vaig dir, doncs ja està, compro l'entrada i vaig. I el primer que vaig anar va ser Sopa de pollastre mordi, sola.
Fantàstica.
I clar, a primera fila, sí. I va ser sortir i dir, ho he de repetir. Vull dir, el que he viscut ara ho he de repetir. I realment és això. I jo, en contrari a ella, em vaig adonar que m'agrada molt no tenir l'obligació de comentar l'obra només al sortir. De pair-la, de pensar en tota l'obra i dir, quan tingui ganes, si algú coincideix que l'ha vist, la comentem. Però jo necessito com el meu temps de pair l'obra que he vist.
Que sobretot, no, hi ha aquestes obres... que et remouen molt a dins, també no és aquest punt de no vull dir res a ningú, no? És el que deia una
sí,
mica
a vegades, sí.
La
sí,
Carlota. I vosaltres, hi ha algun gènere que preferiu o trieu qualsevol, per exemple, temes musicals o tragèdies o comèdies o això, o tot el que vingui?
A mi m'encanten els musicals, perquè ja des de fa molt temps. A més, he estat participant també al Teatre del Sol amb alguns dels musicals que s'han fet, i llavors, clar, és com una mica la devoció, no? la cirereta del pastís. Però m'encanten també els drames. Els drames aquests que surts, que sembla que t'hagin fotut un cop de puny a la boca de l'estómac, que surts remogut, no? Aquestes obres són també de les que m'agraden molt, molt, molt. Per exemple, aquesta temporada hem pogut anar a veure Blasted amb el...
amb l'Arquillué,
el Nacional, sí. I és d'aquelles obres que ja ens avisaven que seria bastant d'orilla, però vam sortir... No sé, Núria, te recordes?
No et quedes indiferent. Gens. Vull dir, amb ell li va agradar, a mi no em va agradar, però la recordaré sempre, perquè és realment un espectacle fora del que et trobes habitualment.
Que et remou,
duríssim.
No? I...
Molt dur, molt dur. O sigui, si l'objectiu de l'autora era impactar-te, ho aconsegueix, perquè realment pateixes. I els actors, penso... quin sobreesforç, no? Vull dir, és molt bèstia. Tot i que no em va agradar, no? Però no et deixa indiferent gens ni mica.
Perquè vosaltres, quan... En el cas de l'Elvira, a veure si és així o no, perquè com que va veure tantes obres, però vosaltres què us fa triar l'espectacle? Dius, doncs va, vaig al teatre. Hi ha alguna cosa que us fa decantar? De dir, doncs, o aquest autor, o autors, o això, o no? O què?
Bueno, sempre hi ha noms clàssics, no?, que et motiva, no?, perquè si no els has vist penses, home, això s'ha de veure, no? I un altre motiu per mi és la presència d'alguns actors o actrius, perquè et dona com una garantia, no?, de que allò valdrà la pena que ho vegis. Aquest és una miqueta el meu criteri.
I tu, Carlota, sí. Et fas...
Jo també, actors i actrius, i si no hi ha noms que no els reconegui així, bueno, de què va l'obra una mica? I si ve que és un tema o que és profund i que penses, ostres, doncs, a veure de què va i què en trec, doncs endavant. Sí, sí.
O sigui, no teniu gaire criteri, eh, llavors.
No, la veritat és que cal anar, jo crec que cal anar una mica obert a el que et trobaràs, no? Perquè de totes les obres pots veure versions molt diferents i et pot agradar una versió d'una mateixa obra i després anar-la a veure una altra versió i no t'acaba d'emocionar, no? I no saps ben bé què és el que ha fet que aquesta obra t'arribés. També és el moment, no? Per tant, jo penso que cal anar obert. A nosaltres, a la Núria i a mi, en aquest cas, l'any passat vam començar amb el tema dels abonaments al Nacional i amb el que ens presenten en els abonaments ens està perfecte, perquè veiem una mica de tot, veiem teatre clàssic, veiem...
propostes diferents, que potser dius, bueno, tens 10 espectacles per veure, aquests 4 o aquests 5 i vols anar segur, per això que dèiem, però després t'emportes grans sorpreses també, perquè aquest any, per exemple, Clàudia
va ser preciós. Molt bèstia.
També no sabíem ben bé que anàvem a veure, no teníem cap referent, i en canvi vam sortir meravellats, no? I és una... Bueno, és un... deixar-se sorprendre també, no? Tot és possible.
Jo voldria dir que també sóc abonada del TNC i del Lliure, però, a veure, que sí, que hi ha propostes molt bones, però que no ens podem oblidar dels teatres petits.
No,
i tant.
Que
i tant.
Fan obres molt bones, actors poder no tan coneguts, poder tan, no tan mediàtics, però que, per mi, a veure, a vegades, no tots, molts actors d'aquests tan més coneguts mediàtics, tenen uns recursos que els utilitzen sempre. En canvi, si vas amb teatres petits, actors que ho fan amb aquella passió, amb aquell cor, a part de que estan molt ben preparats perquè han anat a un institut de teatre o tenen una base molt bona, però que ho veus que actuen donant-ho tot. Llavors, jo m'agraden molt les sales grans, però penso que no ens podeu oblidar les sales petites, la Sala Montaner, la Vilella, el Tarantana, la Freiheit, totes aquestes sales fan teatre molt bo, com que són sales petites, és molt proper, ho vius com molt, perquè tens els actors a dos passos, i t'ho fan transmetre molt.
Sí, és que sembla que entris a dintre, no? Jo, per exemple, els musicals que fan a la Sala Gaudí de Barcelona...
I tant.
És que totes les produccions que he anat a veure és com... És que t'acaba interpel·lant 100% perquè és que els tens a un metre, no? Llavors, impacta i, a més, fa que entrin molt més fàcil, no?
El que has dit tu dels musicals que t'agraden, jo, contràriament a tu, a mi els musicals...
No, massa.
No és el meu fort.
Seria un altre debat apassionant.
Bueno, aquí tenim un debat.
Sí, però els a favor i en contra dels musicals. Tampoc, la Carla tampoc. Jo sí, Edu.
Ai, gràcies, que hi som.
A veure, tres de text.
Diré una cosa, els musicals, que a vegades ho he dit aquí a l'emissora, els musicals de gran format, d'aquests de franquícia, que han de fer el que els porten. Hi ha actuacions molt desiguals, veus molta gent a l'escenari, i a mi em posa molt nerviosa veure tanta gent a l'escenari.
Però perquè estan potser molt despersonalitzats,
exacte.
No?
Exacte. En canvi, els musicals...
petits,
produïts nostres, catalans, aquests sí que m'arriben.
Sí.
Aquests sí, i com deies tu, el Gaudí, vas allà, veus aquests musicals tan propers, i llavors els porten a una sala gran, i també resulten.
Sí, sí.
Però, segons quins musicals, jo no sóc de musicals. M'agrada més, per exemple, l'obra de teatre que hi posin música, per exemple.
També és veritat que això és un altre tema, ja parlem dels musicals en un altre moment, però sí que tenim l'estereotip del musical que coneixem de gran format, i a l'Off-Broadway o al West End de Londres fan musicals punyents, parlant d'esquizofrènies i de malalties, vull dir, més petits, i que també poden remoure. Però això seria un altre tema. Però m'interessa el que deia una mica, apuntava l'Elvira, d'aquestes sales petites. I vosaltres que heu anat a veure tantes obres, per tant, heu passat per moltes sales de teatre, quin considereu que és el millor o la millor sala de teatre? Si em podeu dir una o la que preferiu més, dir, ostres, jo com fan una obra en aquesta sala, ostres, m'encanta aquesta sala o aquesta...
Jo no és ben bé una sala, ve a ser una mica la companyia que utilitza un espai, que és la Perla 29, que utilitza un espai que és la Biblioteca Nacional de Catalunya, que aquell espai és molt màgic, perquè dona també molta versatilitat, no? Amb totes les propostes escèniques que fan, i que tampoc no és que n'haguem anat a veure masses, però n'he anat a veure 3 o 4, i les 3 o 4 m'han captat molt, no? M'han deixat...
És incòmode.
mira que és incòmode.
Ah, no, ara canviar les cadires.
Sí, bueno, clar,
les cadires. Les cadires sí. Estan, és una mica més còmode.
I dic, ostres, incòmode, però realment no sí. Tens
aquesta. La sala és especial.
Sí. Sí.
Si allà nau gòtica,
i entrar,
és especial.
I entres amb els jardins sí. I aquell pati.
I l'olor, amb... l'olor. Sí, l'olor. Recordo la temporada passada que vam anar a veure boscos, oh. No sé si us en recordeu, que vam sortir, també vam sortir bastant tocats amb boscos, que entraves i tot eren fulles mortes, fulles seques, i hi ha un moment a l'espectacle que hi tiren aigua, això, i clar, tu entres i sents l'olor de bosc, l'olor de bosc, i sembla que entres molt més, no? A mi m'agrada molt, per exemple, la companyia de la Perla 29, en aquell espai...
Fantàstic.
Crec que tots els aquí són molt fans de la Perla 29, eh?
Sí. Sí. Jo diria que aquest any, sempre miro d'apuntar, d'apuntuar, aquest any per mi la sala amb més qualitat o que m'ha sobtat més és la Seca.
Sí?
Sí. Els espectacles, tots els que he vist a la Seca... m'han arribat molt.
Això ens ho haurem d'apuntar, eh?
Sí, sí.
Sí, val la pena, eh? Fan espectacles de petit format, però per mi, aquest dia llegia les valoracions, la que té més punts, a part del Nacional i el Lliure, que ja sabem que el que anem a veure
ja és com
un gran espectacle,
no?
Sí. I tot, la Seca, qualitat, amb tot, amb direcció, a mi m'agrada també mirar molt la direcció, perquè els actors penso que depèn
el
molt
que diu el director.
Del director,
clar, no?
Com,
l'enfocament.
Com els enfoca i de la manera de presentar els espectacles. M'ha agradat molt la Seca. I... No vol dir que l'any que ve no m'agradi, eh?
No, no. I si diem el millor, i teniu algun teatre, o sigui, el pitjor, el més incòmode, o el que sigui, el que no us agrada, com a teatre de Barcelona, si ens posem una mica al cap Barcelona, hi ha algun que digués, ostres, que aquest teatre...
Però a què et refereixes? A nivell d'infraestructura, potser?
O a nivell, sí, de sentir-te còmode o d'infraestructura... No diré la meva opinió.
Perquè... Jo, per anècdotes, encara que el que vaig a veure m'agrada molt, el Lliure, les grades... Vam tenir una experiència i ja vaig dir, per ser el Teatre Lliure, arregla-ho. Vull dir, et cauen les coses allà dins i no te les treuen. No, i després d'això vaig pensar, ostres, sent el Teatre Lliure, que jo crec que, de, com jo, n'hi ha cada molts. Dia molts, vaig pensar, arregleu, perquè sou el Lliure i no sé. Però no com a infraestructura, però no com a teatre. I el que
perquè,
fan.
Per exemple, el TNC, la sala gran, és molt còmoda.
Fatal, la sonoritat.
I la sonoritat.
L'acústica és, depèn de quina fila vas, no se sent prou bé. Mm-hmm. Llavors, depèn de quines obres, li han de posar el micròfon, i el micròfon agafa aquest so tan enllaunat no? que hi ha com una separació. No et fa arribar el que estan dient.
Sí, és veritat. Sí.
I al Nacional també tinc una anècdota de dir, sembla mentida que venguin una butaca que té una visibilitat reduïda, o sigui, la proposta que hi havia era la Casa Bernard d'Alba i era una proposta molt així, horitzontal, i jo vaig comprar una localitat que estava molt, molt escurada, no? en un cantó, i realment deies és que no veig les actrius, no veig què està passant, no? I penses, si haurien de vigilar una miqueta justament perquè són qui són, no?
I això per donar una qualitat, perquè tu estàs oferint una qualitat, exacte, i per tant ha de ser completa.
Jo com a estructura, com deies, del teatre, no? El que fan...
No, jo parlo exacte,
sí,
com a
estructura. El Romea, les cadires fan molt soroll. No pots bellugar. A veure, jo sóc molt maniàtica amb el teatre, no puc sentir... Bé, no tots ja no ho diguem, però ni un caramel...
El paperet.
No puc sentir
res. Quina ràbia, el caramel, escolta'm. Però si no tothom es queixa del caramel, per què sempre apareix un caramel en una obra de teatre?
I la tos.
No ho entenc.
Jo a la tos penso... Jo no he tossit mai en una obra de teatre, crec, anar-la a veure, i penso sempre hi ha tos.
Sempre.
Eh? Sempre.
I vosaltres que heu anat al teatre...
Hi ha tècniques per no tenir tos, eh? Hi ha tècniques. Jo l'utilitzo, a vegades he estat engostipada i utilitzo tècniques per no tossir. I el caramel te'l pots desembolicar abans de començar.
Clar, sí. És que és un de mala educació, eh?
Sí.
Anna, saps quan diuen allò de sisplau, paguin els telèfons mòbils i no mengin caramels?
Però és que ja no haurien de dir paguin els telèfons mòbils.
Això us volia preguntar, ja que heu anat al teatre, heu coincidit alguna vegada que soni algun telèfon mòbil?
Sí.
Horrible.
Sí. Però és que penso que això ja és d'educació. Ja no hauríem de començar l'obra dient que paguem els telèfons, perquè això ja ho hauríem de saber. Ja m'he trobat amb obres d'aquestes a petit format que no ho diuen. I obres que el públic majoritàriament és molt jove. I no sona ni un telèfon. Ni un telèfon.
És que potser la gent més gran no té el costum, no? I dir, ai, ai, ara no sé.
Ah, no m'han recordat.
Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot.
Hi ha sí, també hi ha joves, sí. També hi ha joves que no veus allà la pantalla mirant whatsapps mentre fan l'obra.
És una falta de respecte sobretot pels actors, no? I pels actrius que estan allà.
I bueno, pel que tens al costat també.
També, no? I no diguem les persones que comenten si és una obra còmica, ara passarà això, ara passarà allà, això, les vegades que hi ha hagut de dir volen callar, sisplau.
Sí, sí. El doble sorrón, no? Que tens tant. Per anar acabant, vosaltres que sou això una altra vegada, que t'anar mans al teatre, què li diríeu a algú que diu és que el meu teatre, és que m'acaba d'agradar, no m'agrada. Què els diríeu a aquesta gent que no agrada el teatre? Doncs, no sé, què hi trobeu vosaltres en el teatre que us agradi tant?
Doncs que ho provin, que s'ha de tastar tot, no? I que és un espectacle que és únic i irrepetible. És aquí i ara. No s'està reproduint a 80.000 sales al món, com és el cinema, que és fantàstic també, no? Però és el que tu deies, hi ha teatre perquè hi ha públic i és irreproduïble. Per més que sigui la mateixa obra, mai serà com aquell dia.
De fet, la Carota em deia, no?, que ella va anar a veure Medea 3 vegades i era com tot tenia aquells matisos. Sí. I la resta, esteu d'acord amb el que diu 100%, la Núria?
100%.
Sí. I tant que sí. Jo començaria pel jovent, portar-los a musicals, que el musical enganxa més per la gent jove, i en mica anar-los posant temes, teatre com més tu, com deies tu al començament, teatre més de text, en mica... El musical és com un caramel, I llavors ja
aniríem
engrescant. Sí.
I per últim, i per tancar la temporada que ve, teniu ja la llista a punt, alguna obra que digueu aquesta hi vaig, ens podríeu dir avançar què aneu a veure la temporada que ve?
Mira, per exemple, vam fer, no sé si fa un parell de dies, la presentació de Mare Mar, em sembla
Mare,
que
sí.
De Goll de Gom, que pinta molt bé, sí. I és un musical.
Aquí anirà. Ja tinc les entrades. Ja la tinc.
Que fa molt bona pinta.
Molt.
O, per exemple, ve la Machi també a fer El Jardín de los Cerezos al Nacional, també, que...
Que també
té la...
La programació del Nacional és tan bona.
Sí.
Bueno, el Jardín de los Cerezos em venia molt de gust i no vaig veure Un tret al cap i he vist que fan gira i ja segurament la pescaré.
Doncs perfecte, tant de bo el teatre doncs, tingués espectadors tan fidels com vosaltres. Moltes gràcies per haver participat en aquesta tertúlia de Mon Altaló. I res, que una temporada i fins la propera. Gràcies.
Moltes gràcies.
Teatre de Franc.
I encarem la recta final del programa, com sempre, repassant la cartellera de fora de Sabadell, a Barcelona, i la nostra infiltrada fidel, l'Elvira, ens ve a explicar, doncs, a Teatre de Franc, aquesta secció, l'Elvira Franc ens ve a explicar les obres que ha vist aquesta setmana. Què tal, Elvira? Com estàs?
Hola, doncs molt bé. Hola a tu i als teatreros que ens estan escoltant també. Estem a la recta final, hi ha molta cosa per veure i avui vinc molt carregada de tres obres que considero... Mira, pensava, em treus alguna per no passar-me de molta estona, però és que les tres són imprescindibles per veure. Llavors, no puc deixar una i no seria normal, no estaria bé.
Molt bé, doncs som-hi, aviam aquestes propostes tan interessants.
Sí, primer parlaré de Temps Salvatge, que es fa a la Sala Gran del TNC, que és una obra original de Josep Maria Miró, un dels dramaturgs contemporanis catalans més coneguts internacionalment. Està dirigida per Xavier Albertí, actual director del TNC, interpretada per un gran repartiment de 10 actors molt coneguts i molt bons. Una espectacular escenografia que queda proporcionada amb la qualitat de la dramatúrgia i de les esplèndides actuacions. Destacar també l'encertat vestuari molt ben confeccionat, jo sóc bastant del ram de la confecció i són detalls que m'hi fixo bastant, molt ben confeccionat i que va canviant a mesura que també van canviant les situacions dels personatges. L'obra parla dels principals problemes actuals, la situació política, la violència de gènere, la xenofòbia, el masclisme. Dins d'una comunitat de veïns que aparentment viuen tranquils, tot trontolla quan arriba una noia de 17 anys, una magistral actuació de Laia Manzanares, actriu que la vam conèixer en la sèrie de TV3 amb Merlí. I representa que en aquesta societat surten, a partir de que arriba aquesta noia, surten a la llum les pors i el temor. unes pintades amenaçadores, les ombres d'una nit que es mouen, la desaparició d'una noia, fa que els veïns s'atribueixin en els immigrants que estan rondant els seus habitatges més o menys luxosos el que està passant. La pregunta de la jove, de la nova jove veïna, és insistent. Aquest lloc és bonic per viure-hi? Quatre parelles que aparentment conviuen bé, però que totes elles guarden unes aparences amb les normes estètiques establertes i que busquen el culpable de la seva inestabilitat, ja he dit, gent de fora de la seva societat. Però no tot és el que sembla. Un final inesperat que conclou amb la frase «Quan s'acabarà aquest temps salvatge?». Entre el repartiment hi figura la sabadellenca Marina Gatell, que com tots els altres fan una brillantíssima actuació. Una cosa que sí voldria dir, l'acústica de la sala gran del TNC. Jo estava a mig teatre, amb una banda, i molts diàlegs no els vaig entendre. Sort que després em vaig comprar el llibret i l'he pogut doncs, llegir i assaborir la gran dramatúrgia de l'obra. Estarà en cartell fins al dia 17 de juny.
Molt bé, i això que van amb micròfon, quan anaven microfonats.
Van microfonats, això, però hi ha moments que no s'entenien, eh?
Sí.
És un problema que no acaben de resoldre el TNC, eh?
Ja, és la sala gran que és
ressona excessivament... molt. Han buscat pèrits per solucionar-ho i de moment no troben la solució.
Llegia l'altre dia una del Xavier Albertí que deia que si es tornés aquí ja no es construïen sales de les dimensions d'aquesta, tan grans com la del Nacional, que si haguessin de tornar a reconstruir el teatre el farien més petit.
Més petit.
En fi, anem a veure més temes, si no se'ns acabarà.
Sí, una altra obra que a mi em va impactar moltíssim és Memòria de les Oblidades, text i dramaturgia de Tecla Martorell a la sala Versos de les Glòries. Joan Pasqual ha dirigit a Rosa Andreu, coneguda a TV3 pel programa Malalts de Tele, que és la que representava la dona del Toni Soler, si us en recordeu. En aquesta obra ens explica la vida i mort de cinc dones que van patir la repressió franquista entre els anys 1939 i 1942. Els seus cossos es van trobar a les fosses comunes del cementiri de Tarragona. Les històries estan basades a partir de la informació facilitada pel Fòrum de Tarragona per la Memòria. O sigui que és
real,
és verídic.
Són dades
sí,
reals.
Exactament. Procedents de diversos punts de la península, moltes dones van ser destinades al convent tarragoní d'Oblates, convertit en presó en aquell temps, sense saber per què les acusava, per què les veien detingudes, i també que la seva família tampoc sabien res d'elles on havien anat a parar. Elles no sabien res. Dels seus familiars, els seus familiars tampoc no sabien què s'havia fet d'aquestes noies. Allí aquestes cinc dones, entre moltes altres, van morir, algunes afusellades i altres de malalties, després de passar molt fred i molta gana. Un testimoni històric que no es pot considerar com una obra de teatre, sinó una narració que amb la persona de Rosa Mateu ens explica aquestes cinc històries que podrien representar a milers de dones que van patir la mateixa repressió després de la Guerra Civil Espanyola. L'actriu es posa a la pell de cada una d'elles, canviant només algun del tall del seu vestuari i canviant el to de veu i el gest i el posat. És ella mateixa, sense res més, i canvia la persona i canvia totalment.
Yeah.
És magnífica interpretació que fa posar la pell de gallina. Sort que el Ferran Barrios va suavitzant entre un personatge i l'altre amb un acompanyament de l'acordió. O sigui, és molt dur, eh?
Tot plegat.
És molt dur. Una posada a escena rigorosa i sòbria que ens recorda les injustícies que van fer el règim guanyador per poder seguir amb la seva dictadura. Cal reconèixer el passat per entendre el present. Això ho posa, aquesta frase, la posa en el programa demà. En conclusió, és el que vol oferir aquest text, ja que amagant el passat difícilment podrem construir el futur.
I tant.
Qui li agradi saber de la nostra història no se la pot perdre. A mi em va emocionar molt.
Molt bé, està bé, perquè o sigui, el tema de la part de la Guerra Civil s'ha tractat molt i en canvi potser aquesta postguerra tan dura
no s'ha parlat tant. Està bastant amagat.
Ja. Sí. I més amb aquesta... que de vegades es parla del franquisme, que potser havia sigut comparat doncs, amb el nazisme i el feixisme italià, més suau, però també
va ser molt repressiu.
En els moments, en situacions d'aquestes, no es pot pas parlar de suavitat.
I tant que no, tant que no. Si la voleu veure, estarà en cartell fins al 17 de juny.
Sí, molt bé.
Val la pena, eh? I una altra molt diferent. Avui en porto tres, no molt diferents. Esmorza amb mi, autor i direcció d'Ivan Morales. D'Ivan Morales ja en vaig parlar no fa gaire, que vaig anar a veure el Ser d'un lugar. És a la sala B que t'ho fan. És allà, ells sempre, les seves, o quasi sempre, tot el que presenta ho passa a la sala B, que hi ha el taller de dramatúrgia i d'investigació teatral. Aquest actor i director i dramaturg català sempre ens sorprèn, tant amb l'argument que planteja, com amb les seves obres, com les posades en escena, que acostumen a ser originals, impactants, i molt diferents de tot el que es fa en el Teatre Barcelona, de les posades en escena extraordinàries. En aquest cas trobem una grada rodona, alta, que els actors es mouen entremig del públic, bastant típic d'ell, del director, Moltes vegades dirigint-se directament a algun espectador. Els mateixos actors es cuiden de l'il·luminació, dels efectes sonors i de les projeccions. Hi ha una projecció, també ho fa el mateix actor. També preparen cafè en directe i deixen la sala impregnada d'aquest olor tan estimulant, diguem-ne. He de dir que personalment ja m'esperava una proposta fresca i poc conservadora, però el que més em va sorprendre va ser la història. Dues parelles que coincideixen entre elles i que volen, es volen estimar, que volen creure en l'amor entre parelles, però que el que els domina és el desamor, el desengany i la incapacitat d'estimar a l'altre. I potser també estimar-se amb ells mateixos. L'obra planteja això. Una obra complicada i difícil d'entendre i de seguir, que potser en algunes escenes es fan una mica llarga, però destacaria per sobretot les interpretacions de tots quatre. L'Anna Larcón i el Xavi Sáez, actors que ja són assidus a les propostes d'aquest director, l'Andrés Herrera i la Mima Riera, que la Mima llueix un embaràs bastant avançat i que han inclòs aquesta circumstància en l'argument de l'obra.
Molt bé.
Quan li va dir al director que l'estaven assajant, que estava embarassada, doncs ho aprofitarem.
Ja.
Queda molt, molt bé, molt, molt convincent, molt bé. Però sobretot el que crec que es mereix un excel·lent és l'Ivan Morales, per la creació d'aquesta obra que porta el seu segell des del començament. Com sempre, aquest director estava en el dia de la funció, està a totes les obres, a totes les funcions que ell dirigeix i fa. I saluda, i en els espectadors, qui... si s'hi apropen, i li correspon la salutació, rep una proposta que també la considero molt interessant.
Suposo que el fet de ser actor també, perquè ell també és actor, oi?
Sí, sí,
doncs
sí.
Això deu fer que també, vaja, vulgui veure, vulgui estar totes les actuacions, també.
Suposo. Actor, director, dramaturg, llavors li agrada viure-ho tot.
Sí, sí, sí. Molt bé, Elvira, doncs escolta, molt interessant les tres propostes que ens has fet avui i ens trobem la setmana
que ve, per anar acabant.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
I d'aquesta manera baixem el taló radiofònic d'avui, el programa número 81. Ja ens acostem al final de la temporada, o sigui que no us perdeu els darrers programes que ens queden. Fins la setmana vinent. Us esperem a...
Amunt al taló.